Doncs el govern espanyol, que s'ha fet enrere en un punt clau, podríem dir, del nou decret per regular el joc i les apostes online, la publicitat només es podrà emetre d'una a 5 de la matinada, però s'hi afegeix aquesta excepció, partits de futbol, retransmissions esportives que es facin a partir de les 8 del vespre. Una altra novetat és aquest decret, que aquest decret es prohibeix els anuncis de loteries que van canviar-te la vida, ara ho hem dit, siguin privades o de l'Estat. A la presentació oficial del Reial Decret, el ministre de Consum, Alberto Garzón, anava una mica amb aquesta línia del que tu deies, en part, que ha defensat la necessitat de mantenir un marc regulador, però de no prohibir tots els anuncis d'apostes per evitar perdre'n el control.
El Estado no alcanza su regulación a todos los ámbitos y a todos los soportes publicitarios. Sí, cerramos toda la publicidad del juego en España, pasará también como en Italia, que esa publicidad, y estamos hablando ya de 300 millones de euros, podría derivarse a soportes publicitarios no controlados por la regulación del Estado y que pueden ser más accesibles a los menores y a colectivos vulnerables.
Hombre, Alberto, haberlo dicho ayer, porras.
Us sona excusa us sona a que arribem allà on podem arribar, o què creieu d'aquesta regulació que avui ha fet pública definitivament ja el ministre?
Fa per nosaltres, no?
Allò dels suports que es fugen del control de l'Estat ja existeixen, i realment és on més incidència tenen sobre menors que poden entrar, no? O sigui, un menor no és el que s'està... Un menor que juga no és el que s'enganxa perquè ha vist l'anunci per la televisió, sinó perquè s'ho troba navegant per qualsevol plana web. Mm. O sigui, que això ja està fora del seu control.
I que només cal que hi pitgi. És a dir, és tan fàcil com pitjar allà on te surt l'anunci.
I que ja s'ha vist també, sobretot amb la indústria farmacèutica, no? Quants medicaments doncs estan venent per internet a través de plataformes que fugen de qualsevol control nacional, per entendre'ns, i que s'estan venent tot tipus de productes de dubtosíssima qualitat i veracitat.
És a dir, que aquest descontrol ja existeix, de manera que no restringir l'espai que sí, sobre el que sí tens incidència, és una decisió absolutament política, que es podria fer igual que es va fer amb el tabac o es va fer amb l'alcohol.
Em recorda molt el tabac, aquest debat, és a dir, jo crec que les lleis, per suposat, sempre s'ha dit, van sempre per darrere de la societat, no? Jo crec que el debat social està bastant més avançat, i com se veu també en aquesta taula, sense que siguem representants de tota la societat, suposo, però que està bastant més avançat. Què va passar amb el tabac, per exemple, amb els bars, no? Que els hi van donar primer 2 anys o 3 anys, que van estar delimitant zones de fumadors. Inclús alguns van fer obres caríssimes per delimitar zones de fumadors, que al cap de molt poc temps van quedar antiquades, perquè es va prohibir totalment, no? Jo crec que aquesta és una primera normativa i no passaran masses anys que en vingui una segona, segurament més restrictiva.
Per mi hi ha dos elements a contemplar. El primer és deixar de regular amb franges atenent el consum de mitjans sincrònic o lineal, és a dir, com si tots consumíssim els continguts alhora i atenent a la televisió, diguéssim, de preera digital, no? És a dir, estem a l'era digital, per tant el consum és del tot asincrònic, sota demanda, a la carta, diguem-ne com vulguem, digital, i per tant cal que la regulació també es posi les piles en aquest sentit, no? I no només en l'àmbit de les apostes, sinó en molts altres sentits de protecció dels menors i de moltes altres coses, i per tant entrar, diguéssim, que la regulació entri en aquest ecosistema online, inclús regulació supraestatal, perquè al final, diguéssim, que els continguts circulen a nivell global, i per tant aquí jo crec que hi ha un repte regulatori. Estic d'acord amb el que deia, que és un camí, és a dir, jo crec que és un primer pas, però jo em pregunto per què el futbol sempre queda part de moltes regulacions, és a dir, crec que com a societat, en aquest cas com a regulació, però també crec que com a societat li deixem el futbol, a l'àmbit futbolístic, una sèrie d'elements que no permetem en altres àmbits, no? Per què aquesta excepció? Ja ho entenc, que mou molts diners, no? Però a mi em sembla injust que com a societat, moralment, moltes vegades li permetem coses a aquest àmbit que em sembla, doncs, que no li hauríem de permetre, i al final hi ha molts menors també que miren el futbol i fins i tot es pot portar a les samarretes i em sembla...
És que aquesta regulació arriba al punt ridícul, que les samarretes per nens no poden portar la publicitat de cases d'apostes, però les de grans sí. Que és com una mica...
Depèn del tamany que tingui el teu fill, pot portar un anunci d'una casa d'apostes. Bueno, sí. Després ja també queden fora les cases d'apostes i els casinos, perquè se suposa que això ho regulen les comunitats autònomes. Sí. O sigui que els forats i els blancs que deixa aquesta normativa són molt grans. Però, per exemple, deia l'Aina, el tema del futbol. Amb el tema amb el tabac i l'alcohol, es va donar una situació molt similar amb la Fórmula 1.
Que
bàsicament totes les escuderies vivien i tu les identificaves pels colors dels paquets de tabac.
Sí, McLaren tenia un cotxe vermell i blanc que era Marlboro, no, bàsicament.
I amb el tabac.
I amb el tabac i l'alcohol.
I amb l'alcohol. L'alcohol, ho deia l'altre dia.
El whisky.
Què és el que fan? Fan, per exemple, el premi JB de relats curts. I tu ja veus les marquesines. Sí, però el mojito amb... Bacardí, sí. que és menys, té menys graduació i, per tant, sí que es pot anunciar. I, per tant, tu el que fas és recordar la marca, que és el que interessa.
Però,
ja està.
El que deia la Isabel és que semblava intocable.
Però és que semblava intocable perquè realment els cotxes eren, era tabac i era alcohol, era tot. I la indústria de la Fórmula 1 mou molts milions. I allò es va aconseguir erradicar. El que, no sé, com diu el Miquel, pues, deu ser, és el primer pas i confiem en que això avanci cap a la mateixa línia, no? Però realment el compromís d'Unidas Podemos amb el PSOE de posar fre amb tota aquesta publicitat, doncs s'ha quedat una mica, no sé si a mitges o en un quart.
No, i sí, està tan demostrat que hi ha risc d'addicció i que això pot perjudicar greument la salut i al final doncs, les persones moltes vegades són els més desprotegits dels que hi acaben caient, doncs escolta'm, que es prohibeixi. I estic d'acord, que probablement és un primer pas, però crec que s'ha d'anar caminant en aquest sentit de la prohibició.
Que es prohibeixi el joc.
No, que es prohibeixi la publicitat.
Avui, per exemple, es proposava, o des d'algunes associacions proposen, que per identificar-te, per entrar a les webs, es faci amb identificació facial.
Això seria interessant,
perquè pot agafar-te el DNI de ton pare i entrar sense cap problema, però si hi hagués un reconeixement facial, que evidentment cada cop és més possible, amb una càmera al mòbil que en té pràcticament tothom, introduir aquesta mena d'obstacles per fer-ho cada cop més difícil. No sé si anirem cap aquí. També és una exigència tecnològica i el que deia l'Aida, perquè hi ha molta gent que fins i tot els esports se'ls grava, no? Perquè estem parlant de futbol, però són tota mena d'esports. Hi ha gent que veu els partits de l'NBA que els fan de matinada, els veu a mitja tarda i és el mateix, el rugby que també que no el fan, la Fórmula 1, el que sigui.
Sí, i això posa de manifest, Carlos, que igual que dic que la tecnologia és un repte a nivell regulatori perquè introdueix noves maneres de fer, que encara doncs, moltes vegades no sabem com fer aquesta regulació, també és una oportunitat, perquè també la tecnologia permet, per exemple, aquest reconeixement facial que es pot utilitzar per fer aquesta protecció dels menors, no?
Ah, però sembla que l'administració és això, quants passos endarrere va? És a dir, quan triga a sincronitzar-se? Si tens un equip de govern nou, amb el ministre segurament de consum més jove i més progressista, entre cometes, des de que has tingut mai, per què es produeix aquesta desincronia i no hi ha més valentia?
Es veu també amb el que deia l'Isabel de les cases d'apostes, que com que això sí que depèn de les comunitats autònomes...
Vols dir els locals on es va apostar, no?
Vas per Espanya...
Sí, però la publicitat també la regulen les comunitats autònomes.
Sí, et trobes realitats absolutament diferents, no? A Madrid hi ha barris...
Ahir en parlàvem, sí.
Problemes tremendos, no? Que no parlàveu. I aquí a Catalunya, doncs, no negaré que hi siguin, però com que ja fa més anys que hi ha governs que sembla que...
Diuen que des de 2006 no es donen llicències noves i llavors es colen a les salons recreatives, etc.
Coses que a Madrid no tenen resoltes, per exemple. I això són els diferents ritmes. I jo crec que
ahir, per exemple, ens parlaven dels salons recreatius com a llocs on sí que pot passar que hi entrin menors, perquè, clar, els casinos no hi entren, o el bingo no hi entren. Però un saló de recreatiu d'aquests de màquines... Sí.
Fins fa res no es demanava el DNI.
Jo crec que això el repte bestial importantíssim és, igual que fem amb el tabac, i amb l'alcohol no es fa tant, és veritat, perquè tu veus menors que segons com van a comprar a les botigues, però jo crec que amb això hauríem de ser inflexibles molt. Un menor no pot accedir al tabac, a l'alcohol, al joc, no pot perquè no està preparat, i quan sigui gran ja veurem, però no ho estem fent bé, això, vull dir, som laxos, amb el tabac no, és veritat.
I en aquest punt hi havia aquestes, el que dèiem ahir també, no? D'ofertes o de beguda molt barata com el bingo per entrar a veure allà un partit que no pots veure a casa perquè no tens la plataforma de pagament i amb 50 cèntims de cervesa pots entrar, apostar o el que sigui. I és veritat que això aquí a Catalunya estem més lluny perquè hi ha aquestes llicències que no s'han donat des del 2006. Justament avui, un nou informe del CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ha denunciat que més de la meitat dels anuncis sobre jocs i apostes que s'emeten per la tele passen en horari protegit, sobretot durant retransmissions esportives. Si és que som al cap del carrer, perquè són aquests els que no podran deixar de ser-hi, diguéssim, i a més diu que la xifra s'agreuja en el cas de la ràdio i no només per la xifra. Ens ha explicat el Roger Lopager, que és el president del CAC.
Un increment important d'aquestes apostes amb la ràdio, que hi ha un 80% d'aquests elements de publicitat comercial, de jocs i apostes, estan en horari protegit. I a més amb la ràdio, el problema que tenim és que moltes vegades no s'identifica com a publicitat.
Hi ha els casos també de publicitat que apareix directament de cases d'apostes a través de youtubers infantils, per exemple, i que és un d'aquests àmbits que no es regulen perquè el govern considera que no pot.
El que realment ja és encara més greu és la relació entre youtubers infantils i un canal d'apostes. Això realment és ja anar directament dirigit a l'objectiu de menors, que és el que és especialment punible.
Doncs sí, doncs sí.
Okay. A més dels anuncis, hi ha el patrocini, els espais patrocinats. Es parlàvem abans de les samarretes dels futbolistes, però hi ha molts espais esportius a la televisió que estan patrocinats per cases d'apostes, de manera que tu pots estar veient una senyora explicant quina és l'última hora del que està passant a Can Barça, però el que veus al darrere és un continu de cases d'apostes. I allò no, és un patrocini, és un espai... ocupat per una suposada informació, però el que hi ha al darrere tota l'estona són anuncis de joc online.
Aquí també hi ha una qüestió de model econòmic i social cap on volem tendir, no? És a dir, jo crec que les apostes no han de ser el model, diguéssim, en què hem de tendir per finançar ni programes de ràdio, ni programes de televisió, ni la pròpia activitat doncs, del futbol. Llavors, jo entenc que ara són una font important i que potser no es pot tallar l'aixeta de cop, però hem de tendir, diguéssim, a minimitzar aquests espais i a tendir cap a buscar i diversificar altres fonts de finançament. I després, sobre això que comentava el Roger Lopatxer, no? Ja van denunciar també la publicitat encoberta de youtubers de joguines, és a dir, sí, que eren youtubers que sortien desempaquetant els seus regals de Nadal i que estaven fent publicitat encoberta. Això ja ho van denunciar. Sí, sí. Si a sobre estàs fent publicitat encoberta de cases d'apostes, doncs això encara és més greu. I això el que posa de manifest és que cal que el CAC, com a organisme regulador de l'audiovisual, també tingui competències per actuar en línia, és a dir, en tota la comunicació en línia.
No, i que els governs també, al seu nivell, doncs hauran de tendir també a frenar amb les seves pròpies loteries. És a dir, em pregunto quin és el missatge que es queda molta gent quan sent que les loteries de la Generalitat, per exemple, deixen tots els seus beneficis per entitats socials a Catalunya, no? Aquesta cosa que sentim sempre després de tots els anuncis. És a dir, tu això tendeixes a associar-ho a una cosa positiva. Dius, mira, estic fent un servei a la societat, entre cometes.
Un donatiu, no?
Sí, sí. És a dir, potser haurem també de deixar de primar com una cosa positiva aquest tipus de joc. Això jo crec que serà una cosa molt llarga i tampoc és... Ara ens hem de fustigar més del que s'hagi... Però sí que s'ha de canviar, no?
És que a mig termini aquesta qüestió és una qüestió de salut pública.
Que igualment no és el mateix,
aquesta publicitat és una qüestió, serà una qüestió de salut pública.
Totalment d'acord amb la Isabel.
No és el mateix, de tota manera, comprar-se la loteria, perquè ens explicaven ahir també, que sí, comprar-se un rasca-rasca, exacte, no o les curabutxaques, o el joc online, que figura que el plaer o la decepció són immediats. No, jo diria que no és el mateix. La idea, no dubto que pugui haver qui s'hagi deixat una fortuna també amb loteria, però crec que és una mica diferent.
Jo també crec que és una mica diferent.
Els que s'hauran de trencar el cap són els que anuncien loteria, perquè ara no et podran dir que et canvia la vida, ni fins i tot pel que deia el ministre, que te'n podràs anar a viure a les Bahamas, o no sé exactament, o aquests anuncis que has posat tu, no sé quina línia agafaran els anuncis ara.
La persona que vol jugar tampoc depèn de que li diguin que s'anirà a les Bahamas. Vull dir, o si no...
Aquests anuncis ja han canviat. O sigui, els últims anuncis de la loteria...
Volen ser molt humorístics o molt emocionals?
O molt emocionals. Sí. O sigui,
bueno, perquè és la loteria de Nadal, no? Potser?
Sí, de la loteria de Nadal, però el que t'estan venent rotllo... no és una millora de la teva vida, sinó...
solidaritat, etcètera.
Jo crec que estem molt concretament al de la loteria nacional, a la loteria de Nadal.
Sí, però la ONCE també està canviant aquests anuncis.
La grossa fa molt humor. Sempre fa molt humor, la cosa aquesta de que el veí, que li tens
un...
Sí, ho dirà. Tot això, no? És veritat que han canviat. Jo he intentat buscar un anunci que em deien, que jo no l'he vist, potser vosaltres sí, de Carlos Sobera, el presentador aquest del programa First Dates, que deia juega, jo no l'he vist i l'he volgut buscar, però crec que ja està prohibit l'anunci, perquè es veu que el van...
És que aquest era una casa d'apostes, sembla, o de poker online, o d'una cosa d'aquestes. I era brutal perquè apareixien diversos, o sigui, apareixia el replicat dient juega. També sortia el José Coronado. Eren anuncis molt similars on la persona era com un bombardeig de dient-te que juguessis. I aquests ja han desaparegut.
Sí, l'he intentat buscar, no l'he trobat, però devien ser això que dius tu.
No, eren bombardeig del personatge.
I després digues.
No, que l'Empard deia, però no depèn de que... O sigui, la persona que vol jugar, no sé si anaves per aquí, jugarà igualment. Jo no ho crec, és a dir, si tu...
En sentit de dir que si et diuen que no vagis a les Bahamas, jugarà, i fan un anunci que no et digui res de les Bahamas, però que et digui que juguis, doncs... No, mira, com que no m'ho diuen, no ho sé.
Sí, però és veritat que el fet de que t'ho estiguin anunciant i com sigui de persuasiva aquella comunicació pot afectar més o menys. El que passa que, bueno, jo parteixo de la base que crec que ho prohibiria i...
La loteria, estàs dient?
La publicitat. La loteria, la publicitat, o sigui, de cases d'apostes, claríssimament sí. Loteria està en un gris que no ho tinc.
La loteria també cada cop tendeix més a les loteries de rasca-rasca, perquè és el que al final la gent vol... Tots volem immediatesa, per tant, ja ningú vol esperar el sorteig a les 9 del vespre per saber si li ha tocat la loteria.
Sí, sí,
és a dir,
és,
forma part d'això, i per tant, per exemple, doncs, estem veient com la 11 també està derivant cap a aquest model de joc.
Però no és el quinto, ja, no? Tot això. O sigui,
no. Allò de les mongetes. Tiràvem mongetes al poble.
Bueno, veiem, per exemple, la loteria de Nadal, i passa, i ens passa a nosaltres als diaris, sobretot als nostres webs, que el dia de Nadal l'audiència es dispara. Ai, el dia de Nadal, perdoneu, el dia dels sorteig de la rifa de Nadal, l'audiència es dispara, però d'una manera absolutament brutal, però a uns límits que no semblen humans, mm-hmm. perquè veus les febres com es disparen, i en el moment que tu poses aquella caixeta on comproves si t'ha tocat, allò es triplica encara més.
El buscador de números,
el
no?
El buscador de números. Però que et col·loques amb mig milió de persones
mirant.
In situ, mirant.
Sí, però jo també crec que ja comença a ser una mica l'excepció, per entendre'ns, no? És a dir, sí, això és així...
Però passa amb la loteria, no passa amb res més.
Després, el sorteig de la 11 de cada vespre, no sé si a les 9 o a les 10, doncs allò ja fa uns anys era un
fenomen. Hi ha dies que
veia per la tele, no?
No
és... Sí, la Carmen Sevilla era aquesta. Sí,
no és així.
Però no és aquest volum, no és aquest volum, però a la tarda, quan veus tu estàs veient allà unes les febres que les tens allà contínuament i dius, què passa? I mires l'hora i dius, és la 11.
Ah, sí?
Aprofito que tinc un director, per cert, felicitats, i una subdirectora de diari, per la incidència de la publicitat en el mercat periodístic és molt gran, d'aquestes cases d'apostes. En la part esportiva, no, ja no us ho pregunto perquè no és el vostre negociat, però en la premsa generalista...
Deuen entrar més a través de la web, internet, i hi ha certs límits.
Crec que és més audiovisual, també penso més que en els diaris. Evidentment, negar-ho seria...
Sí, que, sí, si mires la premsa esportiva...
Sí, la premsa esportiva és molt evident.
Els webs de la premsa esportiva és molt més evident.
Però com també en tenia més el tabac, i en tenia l'alcohol, i doncs...
Sí, no, i a més en aquest cas no està prohibida.
I s'han hagut d'adaptar també en els formats, sobretot en els formats de la publicitat, i al final, doncs bé...
Sí, però no és el més habitual en les capçaleres de premsa generalista que trobis anuncis.
És a dir, jo anava per aquí, diguéssim, no? Si té el desprestigi social pot afectar, és a dir, no posaràs tota la teva capçalera envoltada, no, d'aquests anuncis, segons quins anuncis, suposo que es valora quin és, i llavors no posar-lo al costat, no sé
si... Sí, però com que ja busquen un target molt concret, és igual que la televisió s'acumula, o també la ràdio s'acumula amb esdeveniments esportius, també passa amb la premsa, diguéssim.
No,
o sigui, les webs d'informació més generalista poden tenir aquest tipus de publicitat amb insercions més petites a als blogs esportius, per exemple. I, en canvi, la premsa, o sigui, les webs d'informació esportiva sí que estan una mica més colonitzades.
I com també ha passat amb els anuncis de prostitució, no? Que a mesura que han anat passant els anys, molts mitjans de comunicació han anat decidint o no publicar, o com a mínim relegar d'una manera absoluta. I bé, forma part d'aquesta evolució lenta, però que jo crec que també és inexorable.
I també dic per l'arribada d'internet, no? Perquè quan fa que...
No, els canvis de consum són... Són diferents, als anys 80.
Igual que quan es publicaven allò dels contactes, no, en els diaris, us en recordeu? Que hi havia un número per trucar, se sentia la veu de la persona que volia contactar, i ara mira, amb Tinder.